Al món de la història i de l'art hi ha personatges i etapes que són més populars que no pas d'altres. Si parlem d'història general, hi ha temes imbatibles, i us ho diu un que fa temps que s'hi dedica. L'Egipte dels faraons, Napoleó, Hitler i els nazis, això, vaja, tothom hi para l'orella de seguida. I en l'art em sembla que passa tres quarts del mateix. El renaixement italià desperta passions. I a Catalunya només cal parlar de romànic, gòtic o modernisme perquè algú també et presti atenció. Això fa que altres períodes passin desapercebuts o directament se'ls ignori. Per sort, hi ha a qui li agrada portar la contrària, i el tren de la història ens encanta que aquesta mena de gent pugi als nostres vagons, com és el cas de la professora d'Història de l'Art de la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Garganté. Maria, benvinguda, moltes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
La professora Garganté, que també és professora a la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneu Universitari de Sant Pacià, és l'autora d'un parell de llibres. Vaja, normalment entrevistem les persones perquè han fet un llibre i el ven a presentar. En aquest cas, dos, que mirarem a veure si tenen relació, que jo diria que sí, un en fragment editorial que es diu Santificaràs les festes, i l'altre, Paisatge barroc, l'art a Catalunya durant els segles XVII i XVIII, publicat per l'editorial Farell. Que esclar, és el que jo deia al principi, si algú li dius Catalunya barroca, jo diria que no és la cosa més popular de la història de l'art. No sé si tu, com a experta en el tema, tens aquesta sensació.
Bé, com a mínim et diria que fa uns anys no n'era gens de popular. Jo penso que des de fa un temps estem mirant i en som una colla que el barroc doncs estigui una mica més de moda, perquè entre altres coses... Clar, defensem que Catalunya és molt barroca i que el barroc doncs ha definit el perfil de les nostres poblacions, la major part de patrimoni artístic que hi havia doncs a l'interior dels temples fins abans de la Guerra Civil era barroc, però és cert que no tenia massa bona fama.
De fet, el llibre, una de les primeres pàgines, ja ho dius, no?, que en el món contemporani, aquí... El que no sé si és cosa de, només de Catalunya, pel fet que, esclar, més coincideix que els segles XVII i XVIII del nostre país també no són d'aquells que siguin molt esplendorosos. Són, normalment, des del punt de vista de la historiografia clàssica, se n'ha dit que són els segles de la decadència, que el país és això, no?, la guerra dels segadors, després la guerra de successió... Per tant, és un moment que tot va malament, diguéssim, no?
Bé, i especialment penso que en aquest sentit hi ha, clar, un rerefons polític molt, molt, molt potent. I, clar, és en aquest moment en què Catalunya doncs, clar, perd doncs, la seva autonomia. Això, doncs, clar, és un punt d'inflexió molt important. Però, clar, d'altra banda, a part de, òbviament, malvestats bèl·liques... sí que és un, especialment al segle XVII, doncs també un segle on abunden les males collites, plagues de tot tipus, etc, etc. Però això no treu que la gent doncs continuï construint, continuï vaja, que hi hagi un artesanat molt pròsper, que la gent faci negocis i l'aspecte de les poblacions i una mica doncs, els testimonis que ens en queden, així ho posen de manifest. Mm. Jo sempre dic que passegeu-vos per qualsevol poble i fixeu-vos en les llindes de les cases. La majoria hi veureu 1.700 i escaig, sí, d'alguna manera, i fins i tot en alguns casos 1.600 també. O sigui, que especialment el segle XVIII, en aquest cas, va ser un segle de bombolla immobiliària, podríem dir, doncs bastant important.
De fet, per això el títol del llibre, Paisatge barroc, perquè, és clar, normalment quan un pensa en un llibre, ara en parlarem de com està pensat, no?, que és gairebé diries com un manual introductori per fer-se també una idea. A mi m'ha estat molt útil per refrescar molt i per aprendre molt de coses que no en tenia ni idea, però aquesta idea que el barroc és a tot arreu, és això, el paisatge barroc?
Sí. Mira, jo confesso que la meva primera idea, perquè... doncs bé, volia posar molt l'accent en aquesta visió de país, hauria sigut posar-li País Barroc, però sempre dic que aquest títol estava agafat pel Raül Garrigues-Ait i el seu magnífic assaig que bé, que es diu País Barroc. I llavors, doncs bé, vaig canviar aquesta idea de país doncs, per la de paisatge, perquè d'alguna manera doncs bé, té a veure una mica amb el que et deia, el perfil de les poblacions... un país, doncs, no ho sé, amb ermites, santuaris disseminats, arquitectura popular, o sigui, que són elements, i són elements barrocs o d'època del barroc, que també defineixen el paisatge.
Clar, ara que parlaves d'ermites i esglésies, a mi, quan, que no en tinc massa idea d'art, quan em ve parlant de barroc, em ve al cap la música, un determinat tipus de música que ara n'hi diem clàssica, no? Però a l'hora de pensar d'art, a mi venen aquests retaules daurats, recarregadíssims, que sembla que no hi pugui caber res més, que surten en el llibre, però de fet només són una part, no?, d'això. Vull dir, que potser d'entrada sembla una estrella, però que és molt més variat, això del barroc.
Exactament. Precisament un dels tòpics, entre cometes, negatius que ha arrossegat el barroc és el fet de que, ui, recarregat, quin enfarfegament i que no ens agrada per això. De fet, els retaules més espectaculars i que tenen la seva funció, és que no és que ho fessin així perquè sí, vull dir, hi ha una voluntat de poder, per una banda, per una voluntat també persuasiva, extraordinàriament persuasiva, doncs, en la seva execució. Són retaules que es corresponen només, doncs, bueno, podríem dir, pràcticament al segle XVIII. Si mires els del segle XVII, que són retaules igualment espectaculars, són retaules extraordinàriament més clàssics, doncs basats en un esquema, podríem dir, com de graella, com de retícula, i jo sempre els comparo una mica amb... És com si miressis un còmic amb diferents escenes, amb diferents vinyetes, i aquí hi tenim, doncs, això, la voluntat pedagògica, també, el fet, doncs, d'explicar en imatges, siguin escenes, episodis de la vida de Crist, de la Verge, d'algun sant... I bé, vull dir, simplement que d'aquesta estructura més clàssica, més continguda i potser més pedagògica, doncs passem, com et deia, doncs a una voluntat, doncs, més persuasiva d'impressionar, més teatral. El barroc, i a mesura, doncs, que avancem, i especialment la retaulística del XVIII, doncs és, penso... Això, vull dir, que ens està oferint un retaule com el del Miracle, de Riner, que seria dels conservats, potser el més espectacular, ens està oferint un gran espectacle.
La idea era això, precisament, impressionar els assistents a les misses o les cerimònies litúrgiques quan eren a dins l'Església?
Sens dubte, era una de les funcions. Jo a vegades a classe els meus estudiants, quan clar, parlem de retaules o fins i tot d'escultura processional, clar, és una plàstica, un concepte i una estètica que des del present ens costa d'entendre. Vull dir, si veiem aquí, doncs, una apoteosi de l'excés que de vegades ens sobrepassa. Però sempre dic, no hem de fer presentisme. Posem-nos, doncs, en el context, això, d'un feligrés de l'època, i amb la impressió que havien de fer, doncs, aquestes grans màquines, aquestes grans estructures que jo en dic molt, molt teatrals, a més, no, a la llum dels ciris, l'efecte que havia de fer, doncs, amb el pador de la policromia del propi retaule. Afegim-hi també que això, clar, és una cosa que no podem plasmar o no podem tocar avui en dia. Segurament, no sé, tota una poètica vinculada amb els altres sentits, sigui amb la música, sigui amb les olors, també la presència, doncs, de murta, d'espígol, a vegades d'herbes aromàtiques, doncs, que decoraven, que es posaven pel terra, segons, això especialment durant les festivitats, però flors que podien adornar també, doncs, l'espai. hi havia una transformació de l'espai, podríem dir, força integral, de la que el retaule doncs, n'era una part important.
Ah, tu deies, vist des del present, potser ens costa, però clar, jo quan llegia aquesta qüestió no, de l'espectacularitat, de la teatralitat, a mi em venia al cap llocs com Times Square o Piccadilly Circus, sincerament. Vull dir, ara estem acostumats o necessitem uns estímuls visuals molt potents. Les grans urbs del món contemporani, tots són llumetes, tots són allò, anuncis espectaculars, ara ja fan servir aquesta realitat que sembla com en tres dimensions, tot això. Vull dir, al cap i a la fi, ells tenien les seves eines i nosaltres tenim les nostres, no? Però vull dir que ens costa potser perquè és la temàtica religiosa que ens queda molt lluny.
Exactament.
Però tampoc no tant.
Exactament. Ens costa potser entrar en la temàtica. Però, precisament, i això és un altre punt en el que sempre insisteixo, jo defenso que el barroc és molt contemporani o que vivim una època plenament barroca.
Però, de totes maneres, les esglésies, no sé si eren la part més important del que va ser el barroc a Catalunya o hi ha altres, perquè una de les coses que m'he donat en el llibre i que jo, sincerament, no en tenia ni consciència, és la varietat d'expressions de l'època del barroc que hi ha al país, que van des de les masies fins a l'urbanisme.
Exacte. Sí, nosaltres moltes vegades això associem el barroc doncs, a la imatgeria i a la imatgeria específicament religiosa. I ara és indubtable que l'Església sí que tenia un pes important. De totes maneres, jo també defenso que l'Església era un espai polivalent i multifuncional. L'Església, en certa manera, també feia com de centre social de la població, amb l'establiment de confraries, per exemple, i era un aglutinador de sociabilitat.
Els gremis, per exemple, no?
Exacte, això per una banda. Però d'altra banda, també un dels propòsits del llibre era fer veure o posar de manifest que hi ha barroc més enllà doncs, de l'eclesiàstic. I que és aquest barroc, això que et deia abans, vull dir que d'alguna manera ens envolta en el paisatge, doncs des de, o que es fa evident des de l'urbanisme, aspectes fins i tot d'enginyeria, podríem dir, molts ponts, i que a vegades quan veiem un pont de pedra pensem que és un pont medieval. De seguida vull dir, veiem un pont de pedra doncs, amb un arc de mig punt i un pont romànic. No, la majoria són ponts, els ponts antics pròpiament són d'època moderna.
Hi ha algun truc per poder-ho saber, això?
A
part de llegir-se el llibre, sí, paisatge barroc,
sí.
Això després això ja ho tenim.
Això tindreu la clau per saber-ho tot. Però sí, a vegades simplement, clar, les dimensions, fins i tot la talla de la pedra, quan veiem allò un aparell de pedra molt ben tallat, molt ben escairat, de vegades doncs clar, ens remet a cronologies més, podríem dir, no tan reculades en el temps. Després sí, et dic, doncs les dimensions. Clar, un altre tòpic, allò, les torres de guaita, el que en diríem això, les torres de guaita o de defensa. Clar, estem tan ocupats i tan, d'alguna manera, tan avesats doncs, a tot el relat al voltant doncs, de la Catalunya Vella, la Catalunya Nova, les línies defensives, etcètera, etcètera, que pensem que qualsevol torre de guaita és d'època medieval. I, en canvi, tenim, per exemple, tota la costa catalana farcida de torres que responen més cronològicament doncs, al segle XVI i XVII i especialment doncs, a la necessitat de protecció i de vigilància per la qüestió de la pirateria i dels atacs corsaris doncs, que van ser molt freqüents en aquesta època. I en canvi doncs aconseguim pensant que són torres medievals.
Home, de fet la frase aquella famosa de moros a la costa que tradicionalment es deia, sí, que ara ja s'ha perdut, doncs ve d'aquí, no? I precisament també té molt sentit si pares de pensar, estem parlant d'uns segles que tal com dèiem hi ha molta conflictivitat, per tant té lògica que tot allò que té relació amb allò, l'enginyeria militar, doncs també tingui importància, no? Una altra cosa és el que ens ha quedat, que ens ha arribat, que aquest també és un dels problemes que té el barroc, no? Que en part ha desaparegut, I, per exemple, en el cas de l'Art Sacre, amb la Guerra Civil de l'any 36, va fer estralls en aquest sentit, no?
Sí, sí. A veure, l'art barroc n'hem perdut molt, però especialment art sacre, on la Guerra Civil, podríem calcular això, que es va perdre més del 80% de patrimoni litúrgic.
Em sembla espectacular, impressionant, i una tragèdia, vaja.
Sí, sí, sí. I clar, Catalunya va patir molt en aquest sentit. Però clar, si deixem de banda l'art sacre, tenim les masies, tenim les cases de poble, tenim totes aquestes estructures que comentàvem. Fins i tot una manera de viure i de treballar a la terra i de configurar el paisatge. El segle XVIII és un moment en el qual es produeix un accés, podríem dir, més gran a la terra, i això farà que també es parceli més el terreny. Aquí hi apareixerien les parets de marge, per exemple, les feixes, elements d'arquitectura popular, les tines.
De fet, a les primeres pàgines cabanes, del llibre, quan comences a llegir el llibre de paisatge barroc, clar, a mi el que em va sorprendre més és veure que no començava per cap església ni cap per cap retaule, sinó que comença per uns elements desbrossats arran d'un incendi a la zona del Bages, si no recordo malament,
sí.
No? Relacionats amb la producció vinícola, no?
Exacte. Sí, sí, bé, volia començar amb aquest capítol perquè enllaçava amb un fet molt recent, l'incendi del Bages i la zona de les valls del Montcau. Clar, si no recordo malament, es va produir, em sembla, cap a l'estiu de 2022. Uh-huh. O sigui, és una cosa molt recent i que deixava veure, un paisatge cremat, deixava veure o posava més en evidència, no és que es descobrissin, perquè vull dir, tot hi ha patrimoni que ja es coneixia, la presència d'aquest patrimoni, que d'altra banda és un patrimoni molt fràgil, és un patrimoni que necessitaria més protecció de la que té.
Però això és un dels mals endèmics d'aquest país, que el patrimoni cultural no el sabem cuidar gens, excepte les grans estrelles que dèiem al començar, no? I precisament això, clar, hi ha un apartat que dieu Pirineu Barroc.
Sí, també.
Lligat amb això, no? Perquè, és clar, el Pirineu, la ruta del romànic, la vall d'avui.
Sí, sí, sí.
I, en canvi, diu, escolti'm, que vostès vagin pel Pirineu i veuran que hi ha barroc a tot arreu.
Mira, i a propòsit, precisament, del que dèiem de la pèrdua de patrimoni artístic durant la Guerra Civil, precisament les esglésies pirinenques són de les que més es van preservar o de les que més van preservar els seus interiors d'una manera extraordinària. Vull dir, entrar a segons quines és com fer un viatge a l'època del barroc.
Perquè has entrat a totes, diria.
Bé,
o gaire, a veure, el paisatge barroc és gairebé, no ho és, però jo pensava, perquè a més hi ha moltes imatges que ja apareixen al llibre, que les has fet tu també. Pensava que hi ha molts quilòmetres al darrere i moltes visites i molt estudi.
Això sí. Jo he picat molta pedra a l'arxiu, per una banda, per les meves recerques, podríem dir, més acadèmiques. Però una de les coses, i això ho dic sempre, que més m'agrada a la vida és conèixer l'entorn que m'envolta, i en aquest cas conèixer aquest petit país nostre tan, tan divers. I sí, és una dèria que he tingut des de sempre.
I és una invitació constant al llibre a seguir els passos, i s'ho pensava gairebé, podríem fer rutes d'aquestes per anar resseguint. Anem de dir moviment artístic del barroc, una època com els especialistes, com... Ui, ja bufa la Maria. Ja...
Bé, no, perquè això ja...
Hi ha tot un debat aquí, no?
Opcions. Jo sóc partidària del concepte d'època.
Època. Uh-huh. Una època barroca que es comença a saber el nom dels autors que feien les obres i de les autores. Perquè surten, hi ha un capítol del llibre, precisament, intentant posar alguns noms de relleu femenins, cosa que no és gens habitual també en la història tradicional de l'art, que sempre ens acuden 200 noms masculins, però de femenins no en tenim gaires. Què sabem de les dones del barroc?
Bé, de les dones catalanes del barroc, que encara no sabem gran cosa, de fet, ja dic el llibre que posar noms ben pocs en podem posar, i allò pròpiament en propietat tenim l'Angèlica Justiniano allò fent-nos les portes de l'orgue de l'església d'Ulldemolins, i poca cosa més. Clar, una cosa és que hi hagués, per exemple, doncs la filla d'algun escultor o d'algun pintor que pogués treballar puntualment doncs al taller del seu pare. Però un cas per fer un paral·lel hispànic, allò, una roldana, una filla d'un escultor com Luis Roldán que s'emancipa i que té taller propi, de moment, si més no l'hem trobada. Però sí que aquest capítol dedicat a les dones, més que trobar dones artistes, perquè tenim el que tenim, també sí que comença, o si més no, sí que podem començar a posar de relleu algunes dones mecenes, i dir algunes dones que amb la comitència doncs de les quals doncs es van fer algunes d'aquestes obres. Jo també sempre reivindico, per exemple, doncs el paper que podien tenir les confraresses del Roser a l'hora doncs de captar per fer els retaules, perquè se sap doncs aquelles doncs eren les que demanaven pròpiament doncs les almoines, i ho feien a través d'unes cançons, que se'n deien les cançons de Pandero, i que tenien molt èxit. O sigui, que eren actius importantíssims per tal d'aconseguir els diners per poder dur a terme aquestes obres d'art.
Una època riquíssima en matisos, en detalls, molt més del que moltes vegades segurament ens imaginem per aquells clixés, no? I a més en el cas de Catalunya. L'altre llibre que ha presentat la Maria Garganté és Santificaràs les festes, amb l'editorial Fragmenta, i que de fet també aquesta època del barroc és quan certes celebracions litúrgiques, religioses, també agafen una volada, suposo que vinculada amb això que dèiem de la teatralitat i l'espectacularitat.
Sí, per una banda això, i després, quan parlem específicament de festes religioses, l'amenaça, entre cometes, protestant, doncs a mitja Europa va fer que l'Església Catòlica doncs endegués allò tota una maquinària propagandística per contrarrestar doncs l'expansió del protestantisme. I aquest aparell de propaganda, doncs, clar, tenia precisament, com dèiem, l'element persuasiu, doncs com una de les puntes de llança. I la festa, en aquest sentit, doncs, era un vehicle extraordinari per aquesta propaganda. És per això que, a partir d'aquest moment, la festa del Corpus, per exemple, doncs desplegarà encara més tot el seu esplendor. Assistim també doncs a festes de beatificacions, canonitzacions, etc, però que amb una espectacularitat i també amb una transformació de l'espai i, no sé, una exaltació dels sentits molt molt interessant i molt important.
Que lliga amb això que començàvem dient del retaule, d'aquest tot pels mirar d'arribar al feligrès, a través de tots els sentits que dèiem, no? Des del visual, l'olfactiu, l'oïda, tot plegat, amb aquesta època barroca tan interessant, que jo convido els nostres oients a que s'acostin als dos llibres, el de Fragmenta, Santificaràs les festes, i aquest paisatge barroc publicat per Farell, perquè realment descobriran una Catalunya que els sorprendrà, jo diria, almenys A mi m'ha passat de dir, va, barroc, ara, perdó, Maria, seran uns retaules i quatre coses. No, no, dius, coi, les masies i l'urbanisme i tot plegat. I van sortint coses i realment et convida a descobrir-ho. Per tant, moltíssimes gràcies per haver-ho escrit i per haver-lo volgut presentar avui al Tren de la Història. Recordem Paisatge Barroc, l'art a Catalunya durant els segles XVII i XVIII, publicat per Farell i publicat per la professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Garganté. Maria, moltes gràcies.
A vosaltres. Hi cau el sol.